Todo lo que le interesa en la COPE de su localidad.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
En campanya no estan entrant un dels temes que possiblement hauríem de tenir present. Són els menjadors escolars, la importància dels menjadors escolars, molt afectats també per la inflació que hem patit. És clau. Els menjadors són clau precisament, per exemple, per oferir i educar els nois i noies en una dieta saludable i en uns costums de menjar fruita i verdura, un menjar de qualitat i equilibrat. Malauradament hi ha moltes coses que es posen per davant, sobretot ara en unes qüestions d'inflació i unes qüestions de pujada de preus, i és les beques. Les beques de cara als menjadors són suficients? Aquesta seria una de les preguntes. La resposta és no. Un percentatge molt elevat es queden sense aquestes beques molt necessàries. Avui en parlarem de tot això i parlarem del què i del pressupost que dedica una família, com va dedicar una família als menjadors escolars, molt necessaris en moltes qüestions, sobretot per aquells nanos que fan aquest àpat. Aquest àpat és l'àpat més equilibrat i abundant del dia. Què passarà quan aquestes beques no els cobreixin? Què passarà, sobretot, quan arribin ja o passin de sisè de primària o passin ja directament a primer de batxillerat, que ja tot això desapareix? I, sobretot, què passa a l'estiu quan es tanquen els menjadors amb aquests nanos vulnerables? Avui parlarem de la importància dels menjadors escolars, parlarem de la seva situació i, sobretot, de com han estat compejats i afectat pel dur cop de la inflació que ha afectat principalment, i molts, ja ho sabeu, el sistema de la compra i els preus dels aliments. Parlarem d'això aquí a Herrera. Què tal? Soc el José Miguel Cruz. Bon dia i molt benvinguts. I com tenim el temps? Molt de primavera, molt revolucionat. Hi haurà ruixats i xàfecs de distribució irregular, preferentment des del prelitoral cap a l'interior. Seran d'intensitat entre feble i moderada i poden anar acompanyats de tempesta i de calamarsa o pedra. De fet, s'acumularan doncs precipitacions entre minces i poc abundants. Puntualment seran abundants, puntualment, molt puntualment, Més de 20 mil·límetres en 24 hores, sobretot en zones de muntanya és on estarà la qüestió. Si parlem de temperatures, les temperatures doncs van lleugerament a l'alça. Això sí, serà tot el que s'acompanyarà durant tota la setmana. Tota la setmana tindrem aquest ambient més important de cara a la tarda, conforme xàfecs i tempestes que durant el matí. De fet, hi ha alertes ja activades de cara avui no, però demà dimecres hi ha alertes activades per intensitat de pluja, tant demà dimecres com dijous per la tarda, ja anirem precisant, però serà això, serà la tònica que haurem vivint, almenys fins que arribi el cap de setmana. Fins dissabte, diumenge, sembla que la cosa, en qüestió meteorològica, millorarà o empitjorarà en funció d'on com ho vulguis enfocar, si amb sequera o sense sequera. I anem a veure com tenim la situació a la xarxa viària catalana. Marta Carbó, bon dia, benvinguda.
Hola, molt bon dia. Doncs per aquesta hora una incidència que hi ha a l'autopista T7, a Banyeres del Penedès. Hi ha dos carrils tallats en sentit nord, en sentit Barcelona, i en aquest moment hi ha més de 4 quilòmetres de cua, com dèiem, per aquest accident a l'autopista T7 a Banyeres del Penedès. A banda d'això, a la resta de la xarxa viària catalana predomina la fluïdesa i no ens consten més incidències destacades. De moment, això és tot des de Català Trànsit. Molt bon dia.
Bon dia, Marta. Gràcies.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Levantaremos al sol.
Els menjadors escolars és un dels sectors afectats per la inflació i perquè puguin menjar les criatures, les famílies han de pagar més. Estem parlant d'un augment de preus dels menús d'un 12% en els darrers 4 anys. Iker Mons, bon migdia. Bon les famílies ja han dit prou, no?
Efectivament. Col·lectius de famílies com la AFAC han denunciat la situació límit, diuen que
es troben al servei de menjadors escolars dels centres públics que no donen abast i que no compleixen uns requisits de qualitat. Deies un 12% en 4 anys, hi ha famílies que no s'ho poden permetre, ja que no tenen cap alternativa per les seves criatures, i ja que en la majoria dels casos les famílies treballen. Entrem més en detall. El Departament d'Educació ha justificat l'augment dels preus dels menjadors de 6,54 euros a 6,91 euros per cadascun, per l'increment dels preus generalitzat a abast mundial, és a dir, la inflació.
Bé, si parlem de preus, quan va ser la darrera vegada que van augmentar els preus?
Doncs va ser del curs del 2020-2021, un any per recordar, ja ho podem dir, que va fixar els preus als 6,33 euros. Partíem de 620 euros, per tant, és un augment del 2,1%, que és veritat, sembla que sigui poc, però si vas sumant, l'augment acaba sent de 60 euros el curs. Per tant, entitats com la FAC o Comissions Obreres reivindiquen que el model de menjadors escolars canviï, que sigui gratuït i estigui contemplat en l'educació dels alumnes, que, recordem, el decret actual data de 1996. Es va fer un primer intent d'actualitzar-ho el 2017,
sí.
Però es va tirar enrere perquè les associacions de famílies el rebutjaven l'esborrany, principalment perquè consideraven que n'afavoria el sector privat. Per tant, ara per ara la situació està bastant verda, està bastant en punt mort, els preus continuen augmentant i el decret desactualitzat. I, com no, les famílies emprenyades.
Quan es parlava de menjadors escolars gratuïts, parlem de, per exemple, França. Si posem un exemple, si mirem cap a fora, a França hi ha un preu simbòlic d'un euro en molts menjadors escolars, un preu simbòlic d'un euro, que és un model que no sé si aquí es podria repetir. Mira, traslladarem totes aquestes preguntes a la presidenta de la FAC, la Belén Gascón. Belén, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Què tal? Si haguéssim de posar una qualificació a la qualitat dels menús escolars, que com a menú saludable em refereixo, eh? Quan parlo de qualitat em refereixo de menú saludable, quina nota tindria?
Bueno, aquesta pregunta és difícil de respondre, eh? Tot depèn al final de qui sigui el proveïdor d'aquest servei. Si anem a buscar sobretot empreses o entitats, no? Més aviat petites, de la proximitat, etc. La qualitat és força bona. O sigui, sempre és millor doncs, tenir la cuina doncs, al mateix centre educatiu i cuinar des del centre educatiu, doncs, sempre que sigui possible, evidentment, doncs, amb producte de proximitat i tenint en compte doncs, criteris nutricionistes, etc. No? Això no vol dir que els altres no tinguin, però sí que, evidentment, doncs, apareixen altres tipus de línies que fan que no sigui tant, que no es posi tant en valor doncs, tot el tema alimentari.
Clar, quan parlem de menú saludable, estem parlant d'aquest valor de sistema alimentari, de productes de proximitat, fruita, sí. Peix, menjar mediterrani, variat... Estem parlant d'una situació, d'un menú molt determinat, en aquest cas. Però, clar, aquí també entren els preus, Belén. Clar. I no totes les famílies ho poden costejar, tot això. Hi ha prou beques?
A veure, el que ens trobem amb el tema de les beques, o sigui, que això és una part... Les beques del departament, o sigui, el departament d'Educació no especifica doncs, exactament el volum de beques no? Doncs, de disponibles que té. No? Llavors, el que sí que hem vist, en aquest cas, que sí que tenim les dades no? de Consorci d'Educació de Barcelona, hem vist que de cara a l'any que ve doncs, la quantia de beques redueix, la quantia es redueix en un 15%. Llavors, aquest any el que ens trobem és que ja per quart any consecutiu el preu del menjador escolar, del menú del menjador escolar, doncs el que fa cada any el departament és aprovar una resolució doncs, el preu màxim. I aquest preu màxim, doncs ja portem 4 anys consecutius que s'ha incrementat. Aquest increment en 4 anys ha estat d'un 12%. I evidentment doncs, que lo justifica no?, per la inflació dels preus dels aliments, però que nosaltres el que estem d'alguna manera criticant al departament no? i denunciant del Departament d'Educació és que quan ha fixat aquests preus no, doncs no ha aplicat cap factor de correcció de manera que a les famílies de no traslladar directament l'increment dels costos doncs, directament a les famílies. De manera que dintre del preu del menjador, la part del menjar no és la majoritària, és a dir, el percentatge més elevat, que potser és un 30%, una mica més de tot aquest import correspon al monitoratge.
Al monitoratge.
Monitoratge, benefici industrial, etcètera, etcètera, no? I el menjar, doncs, és una part doncs, molt més reduïda de tot aquest cost. De manera que la inflació no aplica a tot, només aplica als aliments.
Entenc.
I en canvi s'ha traslladat directament doncs, amb les famílies.
Garantir aquest equilibri entre els pobles i les ciutats. Possiblement que tinguin els mateixos serveis. Això seria un altre punt, no?
Bueno, això diguéssim que més o menys queda garantit, no? O sigui, l'educació, a veure, quan els infants i els adolescents han de desplaçar a un altre municipi perquè dintre del seu doncs, no hi ha escola o no hi ha institut, doncs una de les coses no, que està inclosa dintre d'aquest servei per part de l'administració doncs és el servei de transport escolar i també de menjador escolar. No?
Mm.
O sigui, llavors, per això ho diem, no, que el menjador hauria de ser doncs, universal per tots els infants i els adolescents i a la vegada de ser gratuït per garantir doncs, el dret a l'educació i, evidentment, també el dret a l'alimentació de tot l'alumnat. No? Mm. I això és una cosa que aquí ho veiem com si fos impossible i quan ens ho veiem en països del nostre entorn veiem que això és totalment possible i és el que es fa. No? És a dir, els professors de menjador escolar a les famílies o és totalment gratuït o és simbòlic. No? És a dir, a casa de França, per exemple, paga un euro per menú. No? Vull dir, que estem en les antípodes, diguéssim, del model cap a que hauríem de tenir, no?
Entenc.
Perquè, d'alguna manera, encara que el temps de migdia doncs, es redueixi, i en lloc de tenir-ne tant temps com tenim ara, fos més, el que està clar és que els infants han de menjar amb uns horaris que siguin adients, no? I aquests horaris doncs, fan que, més o menys, sempre hagin de quedar dintre d'aquest temps educatiu.
Bé, i la darrera pregunta que faré, Belín, tornaré als nanos més vulnerables, és que molts d'ells doncs tenen aquest àpat, l'àpat del menjador de l'escola, és l'únic més saludable i complet que fan durant tot el dia. Clar, això durant el curs anem fent, però què passa quan arriben les vacances? Què passa quan arriba l'estiu? A partir d'aquí, no sé si es poden plantejar menjadors d'estiu o una cosa així, no sé com seria.
Bueno, doncs, quan arriba l'estiu, doncs, a la part del menjador escolar, doncs, evidentment desapareix, no? Llavors, aquestes famílies que tenen situació de vulnerabilitat, doncs, o bé són serveis socials, no?, els que atenen aquesta necessitat, o bé també, miri, això passa a l'estiu, però és que també, malauradament, també ens passa amb els nens i les nenes, no?, els nois, quan passen de 6è de primària, no?, en la qual, doncs, tenen aquest apart garantit perquè hi ha aquest menjador escolar i passen a secundària i van a un institut on fan un horari intensiu i en el qual no hi ha menjador. Llavors, doncs, en aquest cas, doncs, ens tornem a trobar, no?, que a 6è tenen aquesta possibilitat, no?, de tenir aquest apart, no?, i quan arriben a primer de l'ESO i d'endavant, doncs ja no, ja ha passat un any i la situació que té la família és la mateixa, no?
Doncs, Berén Tascón, presidenta de la AFAC, de les Associacions Federades de Famílies d'Alumnes de Catalunya, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Bueno, moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.
Bon dia. I és el que tenim conforme a la inflació i els preus com estan afectant, sobretot, clar, a tots, no?, en general, però si ets família en situació vulnerable o tens un problema d'aquesta situació, ostres, doncs la qüestió encara és molt i molt pitjor. Bé, anem a perdre pes, va, anem a parlar amb l'Enriqueta, anem a parlar del plan 1, 2, 3 de adelgazamiento, que es revolucionario, adelgazas de forma eficaz y natural, sin pasar hambre. Enriqueta, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, Cruz.
Venga, cuéntanos cómo perder peso y volumen.
Claro, porque mira, todos sabemos y nos aconsejan que para adelgazar tenemos pues que comer menos, andar más, eliminar ciertas comidas, hacer dietas, pero con el plan 1, 2, 3 todo es diferente. Lo conseguimos más rápido. En tan solo 3 semanas, de 4 a 7 kilos menos. Además, acelera el proceso porque pierdes 5 veces más que solo haciendo dieta. Y tienes atención telefónica porque te asignamos una asesora para tus consultas totalmente gratis, ¿eh? Así que las pautas del plan 1, 2, 3 marcan una gran diferencia porque vas a adelgazar más rápido de lo que piensas y además saludablemente porque es apto para todos, ¿eh? Sin gluten, sin azúcar, para veganos, diabéticos, hipertensos, y vamos a regular también esos niveles.
Efectivamente, mira, el plan 1-2-3 es natural, con registro sanitario, no son batidos, sigues comiendo y en solo 3 semanas vas a adelgazar ya de 4 a 7 kilos. Mira, la primera semana vamos a limpiar, Enriqueta.
Claro, hacemos una limpieza y nos deshinchamos. Vamos a evitar la retención de líquidos y a combatir el estreñimiento. En esta semana bajamos más de 2 kilos y perdemos más de 2 centímetros de volumen con los sobres de piña.
La segunda semana es el momento de renovar y drenar.
Para que desaparezcan los michelines y la grasa acumulada, acelerar el metabolismo y tomar los sobres de naranja.
Y la tercera semana es el momento de las cápsulas captagrasas.
Cómo nos ayudan a atrapar la grasa localizada para eliminar la cruz. Y en total, 3 semanas, el resultado de 4 a 7 kilos menos. ¿Quieres informarte? ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues llámame el teléfono. 650-51-52-53, que no tienes que desplazarte a ningún sitio. Por teléfono te asesoramos. Pásate ya, pero pásate ya al plan 1-2-3, que es personalizado y que lo vas a conseguir alcanzar tu objetivo sanamente. Te repito el teléfono, 650-51-52-53.
Pues ya verás, es económico, ya te darás cuenta, ¿eh? 650-51-52-53, ahí está Enriqueta y todo su equipo para atenderte e informarte. Vas a bajar de peso y volumen en 3 semanas. Y Enriqueta, sé que ya lo sabes, pero yo te lo digo. Es que me encanta el gel adelgazante, este de doble acción, el masajeador de rolones y el termorreductor. Y si lo regalamos, ¿qué tal con el plan 1-2-3?
Es que es un complemento ideal con el plan 1-2-3, este gel, ¿eh? Cada día un masaje pues por esa barriguita, ese abdomen, las piernas, las cartucheras. Con este gel nos ayuda a bajar centímetros también, a quemar grasa, a drenar líquidos. Fácil de aplicar porque lleva su rolón incorporado, o sea que es súper fácil y súper efectivo para deshincharte, reducir barriguita y adelgazar. Así que este gel, hoy, de regalo, si llamas ahora mismo, te repito el teléfono, ¿eh? 650-51-52-53. Y el plan, si quieres, lo puedes tener mañana mismo en tu domicilio por mensajería y sin gastos de envío.
Pues llama ya, 650-51-52-53 y atento a la oferta, ¿eh? Llévate gratis con el plan 1-2-3, el gel termorreductor adelgazante con rolones, llamando al 650-51-52-53 y vas a adelgazar de 4 a 7 kilos en solo 3 semanas con el plan 1-2-3. Mira, te voy a repetir el teléfono, 650-51-52-53. Enriqueta, patunets.
Patunets per tu també. Adéu,
bon dia. I de seguida, mira, abans parlàvem precisament de la inflació, de com estava afectant la inflació als preus dels menjadors, com pot afectar tot això a les famílies, les beques pels menjadors de les escoles i, sobretot, famílies vulnerables, com ho afronten i, sobretot, quan arriba l'estiu. Però no deixarem això, sinó que anem encara un pas més enllà. Quan parlem de vulnerabilitat, en aquest cas, el sensellarisme... famílies que estan a un pas del desastre, en aquest cas. Tot això, curiosament, no està entrant en el discurs dels candidats polítics. La pregunta que podem fer és, això de qui és culpa? Dels candidats polítics que no entren al tema, que no el treuen, o de la societat? Que no ens interessa del tot el tema, el tenim com apartat, com oblidat, com que tanquem els ulls, i per això els polítics no entren. Com no li interessa la societat, els polítics no parlen d'això. Bé, parlem del tema de seguida aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
Llama al 900-102-103 o entra en murprotec.es.
Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
900-102-103. Murprotec. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
En la radio, la tarde está llena de grandes historias.
No llevaban más que unos 13 kilómetros cuando Tamara avisa a Sergio que ha roto aguas en el coche. Imagínate, ¿eh?, la situación. Bueno, tienen que salir de la carretera, paran en un área de servicio a la altura de Maqueda, pues que el niño llegaba ya. Es que nacía, vamos.
En COPE, de lunes a viernes, desde las 4, la tarde. Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En COPE nos gusta contarte buenas noticias.
En los últimos meses, la llegada de una familia ha rejuvenecido este pueblo que tiene solo 100 habitantes.
Y lo primero que he hecho al llegar a este pequeño pueblo es venir a conocer a esta mujer que tengo ahora mismo a mi lado. Tiene 100 años.
Estoy en el segundo piso de una clínica en la que hay embarazadas que se preparan para el parto.
Es el sonido de un pastor soriano y la flauta artesanal de caña que hizo de Zagal.
Es un chaval que ha recuperado la ilusión al ver a su selección llegar a lo más alto.
A Carlos Herrera, Ángel Expósito, Pilar García Muñiz, Pilar Cisneros y Fernando de Aro les gusta contarte buenas noticias.
Escúchalas a diario en COPE, también en cope.es y en redes sociales.
La barra de pan ha subido un 13%, las patatas un 21%, el pescado un 11%, la carne un 14%, los huevos
al
más
caer la tarde, Expósito.
Hay dos productos estrella en esta locura. La leche, por la que pagamos casi un 30% más que en abril del año pasado, y el aceite de oliva, que cuesta un 22% más.
Sí, se nota, evidentemente. Una cifra exacta no, pero indudablemente se nota que los precios de los productos han subido.
Precisamente la leche y el aceite están empezando a escasear desde hace semanas en las estanterías de los bancos de alimentos de muchas...
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, en COPE encendemos la linterna.
El programa más escuchado de su franja.
Con Ángel Expósito.
¿Y ahora qué? Ahora, Máster Universitario en Radio COPE, organizado por la Fundación COPE y por la Universidad San Pablo CEU, con un año de prácticas remuneradas. Porque la radio en la que crees es la radio que te forma como periodista 360. En audio, videopodcast, redes sociales, web, junto a los líderes de la radio española.
De las muchas cosas que tenemos que hablar...
Yo te voy a contar los hechos, cómo está ocurriendo.
¿Quién calienta para atrás la segunda parte? Sí, sí.
Máster Universitario en Radio COPE. La radio en la que crees es la radio que te hará crecer. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91 828 39 30.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Situacions i de persones en situació vulnerable que realment no estan gaire preocupades per anar a votar, sinó que estan preocupades per sobreviure en el dia a dia. Aquestes persones no entren dins del discurs polític. Perdoneu, no vull fer tampoc un discurs moralista de tot això, sinó de posar una atenció en una realitat que té un trasfons d'anàlisi. I m'explico. La pregunta és, quan parlem de sensellarisme, de persones que estan vivint al carrer, quan parlem de persones en una situació de vulnerabilitat molt elevada, famílies, nens, no surt o surt molt poc el discurs polític. Pràcticament és inexistent la proposta de solucions. La pregunta que ens podem fer és per què? Per què? És una qüestió d'aquestes persones no estan interessades en anar a votar o no és una de les seves preferències, lògicament, perquè estan preocupades per menjar, bàsicament. I per això els polítics no entren o no posen? És una qüestió política o és una qüestió de la societat? Cap on hem de mirar? És a dir, quan parlo de la societat, és que nosaltres, com a societat, doncs no li donem tanta importància com altres temes. No sé si m'explico. Suposo que sí. No donem importància a aquestes persones i com no donem importància com a societat, els polítics no posen el focus a sobre. Hi ha temes que possiblement li donem més importància i és així de cru. És així de cru i de fred. Per exemple, persones amb mascotes. Avui sí que llegia articles sobre persones que tenen mascotes, que tenen gossos, i els polítics entraven perquè veien una oportunitat de donar discurs, una oportunitat de guanyar vots, perquè veien que la societat sí que hi havia un percentatge que tenien aquests interessos, però d'altres coses no. Per exemple, posava per exemple. Bé, parlem d'això amb la professora de Sociologia de la Universitat Abat Oliba Feu, l'Anna Garriga, que la tenim al telèfon. Anna, bon dia, benvinguda.
Hola, mira, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres, Anna. Bé, és curiós, és un oblit fet a posta, perquè, clar, quan els partits polítics ignoren d'una manera deliberada o no aquest problema del sensellarisme, el sense sostres, la gent que està a un pas d'aquesta vulnerabilitat, és un oblit a cosa feta?
No podria respondre si és un oblit a fet a posta o no. El que sí que és veritat és que sabem d'alguna manera que a mesura que hi ha més exclusió social, hi ha un informe, l'informe Foessa de Càritas del 2019, també hi ha més abstenció, no? Per tant, d'alguna manera, els polítics tendeixen a dirigir-se als seus votants, no? No tenen una preocupació pel bé comú. Al mateix temps, molts de nosaltres, com a votants, diguem-ne, cada vegada, diguem-ne, ens importa d'alguna manera més què ens poden oferir, no? Mm-hmm. Que no tenen una preocupació pel bé comú de tots, no? No només jo què necessito, sinó quines coses necessita la meva ciutat, la meva comunitat, etc. No? Llavors, aquestes dues tendències conflueixen a que aquells que estan pitjor i tenen una situació vital a la qual votar els queda lluny, o sigui, com l'última de les coses que tenen que fer, no? Mm-hmm. Que estan enfocats a la supervivència, doncs clar, entre uns i altres acabem preocupant-nos de coses que igual no són tan importants com potser les qüestions que afecten a les persones més vulnerables.
Clar, si parlem... segurament en una ciutat hi ha moltes coses importants, no? Parlem de la mobilitat, parlem, jo què sé, de la feina, parlem de l'habitatge, parlem de... Sí. Però també la vulnerabilitat i el sensellarisme seria una de les coses importants que s'haurien de mirar en aquest cas. També són votants.
Sí. Sens dubte que són les coses importants, no? Però és veritat que sabem que voten menys, no? Encara tots aquells que poden votar, encara que poguessin votar, voten menys, bàsicament perquè estan enfocats a la supervivència del dia a dia. Clar. Llavors, moltes vegades els votants es dirigeixen, els polítics es dirigeixen a aquestes qüestions, o sigui, aquells que són els seus votants o com ampliar. Ara mateix, per exemple, no? Jo llegia doncs, tot el... Sabem que per molts pot ser molt important, no? I també per les persones sense sostre, el tema dels animals de companyia és una qüestió molt important, no? Sobretot per ells, no?
Sí.
És veritat que ocupa molt espai del programa electoral, ocupa un espai, inclús s'ha discutit en mitjans, molt més que igual al sensellarisme. M'explico?
Sí, perfectament.
Llavors, clar, la qüestió... no és tant si és important, o sigui, si allò no és una cosa que moltes persones pues, tenen una relació molt important amb la seva mascota, etc i tal. Sens dubtes, no? Si això és una qüestió, pues, bueno, podem parlar-ne o no. La qüestió és per què passen, o sigui, quins temes acaben passant com si no els més importants, no? Llavors, què sabem? Que aquelles persones que pateixen més, que tenen un nivell de dificultat per arribar a acabar el dia elevadíssim, etcètera, són persones que la seva vida acaba sent una vida invisible per tots, o sigui, no només pels polítics, per nosaltres també.
Doncs, Anna Garriga, escolta'm, professora de Sociologia de la Universitat de Batoli Baceu, gràcies per aquesta xerrada que has tingut aquí amb nosaltres, molt amable.
Molt bé, gràcies, moltes gràcies.
És un què? L'exemple del tema de les persones que tenen mascotes com l'interès dels polítics és un bon què per pensar davant de tot això, eh? Vull dir que és un què que aquest discurs... No, entre precisament, abans d'ahir la Fundació Arrels posava en marxa una campanya molt intel·ligent per cridar l'atenció sobre tot això. Mitjançant i utilitzant eines d'intel·ligència artificial, doncs mostrava als diferents candidats, en aquest cas a l'alcaldia de Barcelona, doncs com serien si fossin persones sense llar, el seu aspecte, la seva manera, no? I una campanya molt intel·ligent que ha cridat força l'atenció conforme a com seria tot això. I és un bon que possiblement com a societat a vegades ens ho hem de fer de mirar, eh? Canviant de tema, Marc Porto, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Bon dia, molt bé.
Tot bé?
I tant.
Bé, avui parlem de comerços d'aquests que...
Històrics.
Que històrics de tota la vida, no? Mm-hmm. Com la pelleteria La Sibèria, explica'ns això.
Exacte, és la primera que hi va haver a Barcelona i la més antiga d'Europa en funcionament.
Quan es va inaugurar?
Es va inaugurar a mitjans del segle XX, si no recordo malament, i avui parlarem amb el seu propietari.
Molt bé, doncs serà amb la Mar Puerto. Però abans us explico una cosa, o us parlo d'una cosa. No sé si necessites diners. Tu necessites diners?
Sí, no, sempre.
Necessites molts diners?
Sempre necessitem.
Però diners. Molta pasta necessites o què?
No, tampoc tant.
Vale, tens cotxe?
No.
Ah, pues això igual no. Llavors no, això que t'explicaré no, no va amb tu. Vaja. Hauràs de buscar la pasta per un altre lloc. Si tens cotxe, sí. Si tens un cotxe i necessites diners als instants, hi ha una solució per tu, eh? Récord Motor, Récord amb K. Récord Motor, compra en tu cotxe al momento, tantos así que menos de 30 minutos, 30 minuts, eh? Tindràs els diners al teu compte. Lo escuchas perfectamente. En 30 minutos, sin trámites complicados ni ofertas a la baja. ¿Cómo va? Pues mira, es muy fácil. Entras ahora mismo en recordmotor.com. Record con K, insisto, con K de kilo. Recordmotor.com, rellenas el formulario con los datos del coche y se pondrán en contacto contigo pues para finalizar el proceso. Así podrás obtener el dinero por tu coche en menos de 30 minutos y en tiempo récord. Visita recordmotor.com, rellena el formulario y deja que los muchachos de Record hagan el resto. En menos de 30 minutos... tu dinero en la cuenta. I de seguida parlem de dues coses. Primer, de catarates amb el doctor Juárez de la Clínica Oftalmològica Tres Torres i després parlem amb la Mar Puerto d'aquest comerç centenari, la Pelleteria La Sibèria. Parlem aquí, darrere, a COPE Catalunya i Andorra.
El próximo 28 de mayo, 13 se vuelca en la cobertura de las elecciones autonómicas y municipales más determinantes de los últimos años. 35 millones de españoles llamados a las urnas. 12 comunidades y más de 8.000 municipios en vilo. Y una cita clave que puede cambiar por completo el signo político del país de cara a las próximas elecciones generales. Especial Elecciones 28M con Ana Samboal, José Luis Pérez y Antonio Jiménez. El domingo 28 a las 8 menos 5 de la tarde. 13. Nuestro compromiso eres tú.
Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555, 91-555-5555.
Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Vamos a hablar de salud en los ojos. Tener los ojos en buen estado es algo esencial para una vida saludable. Es así. Hablamos con el Centro Oftalmológico Tres Torres, hablamos con el doctor Emilio Juárez. Doctor, bienvenido, buenos días.
Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Vamos a hablar de las cataratas. ¿Qué son, cómo se producen y cómo las podemos corregir?
Pues mira, la catarata, a veces lo hemos explicado en algún otro comentario que hemos hecho, que el cristalino que tenemos dentro, que es el que nos tiene que enfocar, se va endureciendo con el tiempo, que es lo que llamamos vista cansada. Cuando ese endurecimiento nos afecta a la visión de lejos y ya no lo corregimos ni con gafas, es porque se va calcificando, endureciendo y volviendo cada vez más marrón, y es lo que llamamos catarata. Bien, ¿cómo la corregimos? Mira, antes se tenía que hacer con una intervención donde se hacía anestesia local, se ponían puntos, se hacía una cirugía donde el cirujano lo hacía todo, y ahora nos ha venido una tecnología que hace el 70 al 80% de la intervención, que es el láser Catalyst. ¿Qué hace ese láser? Pues sin entrar en quirófano, te desintegra esa catarata, la convierte en pequeños cuadraditos de 80 a 100 micras, y luego solo entraremos a quirófano para tener que liberar esos trocitos con suero y poner la lente. Es decir, para el cirujano le ha quedado una parte de la intervención, la más simple o la más sencilla, que es aspirar y poner la lente que va en un cartucho precargado para que nosotros podamos corregir en ese momento si tienes un defecto de gafas para lejos o para cerca, si solo es para lejos, si es para cerca solo. Es decir, la catarata te va a permitir que quitarla te permita mejorar tu visión y ganar capacidad de ver, y además que si tú quieres te puedas corregir la dependencia de las gafas para siempre. Y eso es lo que nos permite hoy en día la tecnología con el láser Catalyst.
¿Y cuánto se tarda en esta intervención?
Pues mira, el láser, entre el escáner que tiene que hacer del ojo y la energía que aplica, no llegará al minuto. Y nosotros en el quirófano estaremos entre 5 y 6 minutos. ¿Por qué? Por lo que os decía antes, si un láser te hace la parte importante de la cirugía y el cirujano solo tiene que aspirar y poner la lente, facilita la intervención, simplifica el proceso, reduce los riesgos porque el cirujano actúa menos, y además permitirá que vuestra recuperación sea mucho más rápida. Es decir, aplicar menos energía con láser supone que el ojo se inflama menos y permite una recuperación más fácil.
¿Cuánto tiempo se tarda en recuperarse? Es decir, en estar ya, digamos, en perfecto estado para funcionar.
Mira, Para que tengas una idea, yo a mis pacientes los opero un ojo el lunes y el otro el martes o el miércoles. Y les digo que a partir del lunes siguiente ya pueden empezar a activarse para hacer lo habitual. Lo habitual no es, por ejemplo, hacer boxeo, no es si sea un sitio donde haya riesgo de que te entre algo en el ojo, pero pueden empezar a salir, pueden empezar a ver el ordenador, incluso si tienen un trabajo de despacho pueden empezar a hacerlo. Porque piensa que el láser, al tener que utilizar microincisiones muy pequeñitas de 2 milímetros, estas microincisiones para poner la lente se autosellan en 48-72 horas y, por lo tanto, a partir de la semana tenemos mínimos riesgos en la intervención y en las complicaciones posoperatorias. Y eso te permite que tú te puedas ya incorporar a hacer una vida relativamente normal.
Pues deja que te echen una mano en el Centro Oftalmológico Tres Torres, deja que te liberen de tus cataratas. La primera consulta es gratuita. Y el teléfono 900-842-848, 900-842-848, o puedes consultarlo en su web, oftalmologiatrestorres.com. Doctor, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat. When I look at you in your
eyes. L'any 1891 es va inaugurar a Barcelona la palleteria La Sibèria, la primera que hi va haver a la ciutat i la més antiga d'Europa en funcionament. La més antiga d'Europa en funcionament. Marc Puerto, tu has pogut parlar amb els propietaris, no?
Doncs sí, nosaltres hem parlat amb el Marc Espar, que és el propietari de la palleteria, qui ens ha explicat que l'impulsor de tot va ser el seu besavi, un negoci familiar que ja porta a les seves esquenes quatre generacions.
En aquell moment de paleteries, la més famosa era justament aquesta, on va començar a treballar el meu besavi, que era la Casa Rebellón de París, que avui en dia ja també, bueno, aquesta sí que ja no està. Per això ara, actualment, es pot considerar que la paleteria més antiga que hi ha a Europa, inclús, és la nostra.
Una botiga, com dèiem, de l'any 1891, que va obrir principalment al carrer de Portaferrissa i després de passar pels carrers de Santa Anna i de Patritxol, es va instal·lar a la Rambla de Catalunya, la seva ubicació actual. Un local, però, que manté la seva essència, tal com el va dissenyar el decorador Carlos Rojas a principis del segle XX, i el que demostra ser tot un repte pel que fa a compaginar que el funcionament d'una botiga sigui pràctic amb també una decoració tan especial.
La gent, quan entra, pot veure doncs, una mica, a través del nostre comerç, una mica la Barcelona dels 1920 o així, i pues, l'estructura, diguem-ne, l'arquitectura que tenim aquí dins la botiga és més aviat entre noucentista i agafant una mica d'art déco d'influències de París.
És una botiga museu amb una decoració molt, molt, molt xula, no?
Sí, sí.
Suposo que en tots aquests anys per aquí han passat de tot, no?, per comprar.
Una botiga que té aquest record, no?, dels anys passats. I que, a més, com comentaves, en aquesta palleteria a la Sibèria, hi han passat durant tots aquests anys clients molt il·lustres, des de membres de la reialesa fins a pintors coneguts o també empresaris de la burgesia catalana.
Artistes i del món cultural i intel·lectual, Picasso, Dalí i Miró. I després també, bueno, abans hi havia, diguem-ne, més com una mica de classes i tot, doncs, no, que era una mica l'aristocràcia i la burgesia autòctona aquí a Catalunya, catalana. Molts clients hem tingut, sobretot, de la burgesia. Inclús també de la reialesa, el que seria la besàvia del rei actual espanyol, que era Maria Eugènia de Battenberg, també era clienta de la casa.
Vaja, és una llista il·lustre importantíssima, eh?
I tot això entre d'altres.
No, entre d'altres, no. Bàsicament, i és una alegria veure com negocis com aquest, que són centenaris, més que centenaris, doncs encara estan oberts en funcionament, eh?
Sí.
Malauradament a Barcelona i d'altres llocs de Catalunya hem hagut de veure la desaparició també de negocis centenaris per manca de solvència i per a vegades manca de suport. Aquest patrimoni també s'hauria de protegir, Marc.
I tant. Al final és un patrimoni de la ciutat, no?, d'aquesta botiga emblemàtica que no ha de deixar d'existir ni ha de deixar de ser per tots aquells que vulguin entrar i recordar els vells temps amb l'actualitat, no?, una barreja d'aquestes de passat, però alhora present a la ciutat que ens envolta.
Clar, quan parlem de recordar el passat, vull dir, recordar temps passats, vull dir, no el meu passat, perquè en aquest cas, si parlem del principis del segle XX, jo encara no estava ni fabricat, ni pensat, ni jo ni la meva mare, i potser ni la meva àvia, ni la meva mare tampoc, en aquest cas.
Però és veure també com era la ciutat en enrere. Mm-hmm. Tenia aquesta visió, no?, que a vegades estem molt enfocats a tot el que hi ha ara, i hem de saber també i veure imatges, al igual que trobar locals com aquest, botigues com aquestes, de veure i així poder conèixer realment la Barcelona d'aquests anys.
És curiós que tot això ho valorem ara, però en aquell moment tant el modernisme com l'art de Cor no era tan... Bé, no estava tan apreciat, sobretot el modernisme en aquest cas. Hem perdut moltes joies modernistes. Marc Porto, moltes gràcies.
Gràcies.
Cuida't. I tancarem Herrera, Cope Catalunya i Andorra. Obrirem migdia. Recordeu que totes les xerrades les podeu recuperar a la web de la casa cope.es/Catalunya. Arribem a la una. Continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodia Cope amb Pilar García Muñiz.